Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
O no?
Bé, jo he vist que ho han recollit públicament o no. Un moment, perquè els tenim aquí i hem de ser educats. Passeu, passeu, passeu al Barça Reservat. Què tal? Episodi 26 del Barça Reservat. I aquí, amb el Salmurri, el Campos i el Bernat, doncs, patant la xerrada del Barça. Com no? Aquí no es ve a parlar d'una altra cosa que del Barça. I avui parlarem de moltes coses interessants, perquè, per exemple, és el primer reservat després o el primer reservat sense vicepresident econòmic al Barça. Llavors, alguna coseta haurem de dir d'això. Però abans, el Salmurri, avui tenim la seva visita i dius, que bé, que hagis vingut al reservat. Però és d'aquelles visites ràpides. D'aquelles visites que diu, jo és que vinc un moment que tinc una cosa que em crema i me'n vaig.
Com haurien de ser les visites en general, eh? Ràpides.
Sí, ràpides, no?
Sí.
Sobretot les del Salmo, vol dir, breu. El Salmo, breu.
Una mica com l'ascens de Pau Cubarsí al primer equip, no? Una cosa ràpid, fulgurant,
així,
no?
Sí, sí. T'estàs comparant amb Cubarsí, no? Deixa'm-ho estar. Home. No, a veure, vols venir aquí perquè hi ha una cosa que dius, tinc ganes d'explicar això.
No, precisament sobre Pau Cubarsí, que és la sensació del moment, i una mica fer-vos veure com s'ha viscut, en certa manera, el vestidor. I us explicaré una escena de vestidor sobre Pau Cubarsí en un dels seus moments.
Això m'agrada molt.
El primer equip. Arriba Pau Cubarsí, s'asseu...
Això, entrenament, després d'un partit, dius?
Després d'un partit, és concretament després del partit al Villamarín, on Pau Cubarsí, diguem-ne, fa la seva primera gran aparició a nivell de primer equip. Doncs arriba al vestidor, s'asseu i se li acosta Robert Lewandowski. Lewandowski fa lloc, s'asseu al seu costat, se'l queda mirant als ulls i li diu, Pau, una pregunta. Diu, tu quants anys tens? I Pau Cubarsí, pràcticament mirant a terra, no? Robert Lewandowski, pràcticament, li diu 16, perquè en aquell moment tot just encara en tenia 16, diria. Potser acaba de fer els 17. Diu 16 o 17. I Lewandowski el torna a agafar i li diu, que t'he dit que em diguis quants anys tens? I no m'enganyis.
Tu imagina Lewandowski parlant així.
I Cubarsí, Que no, que t'ho prometo, Robert, que tinc 17 anys. Això és Lewandowski, va començar a alçar la veu dient a tothom, escolta, és impossible, no m'ho crec, és absolutament inviable que aquest tio tingui l'edat que té.
I hagi fet aquest partit,
no? I hagi fet aquest partit, perquè jo no he vist mai res igual amb aquesta edat.
I va anar dient pel vestidor que algú em digui
l'edat
que té, la veritat,
podeu,
no?
Podeu confirmar, clar, i clar, tothom rient i fotent conya. Sí,
doncs
sí.
Jo recordo que després, no sé si ho recordareu, i ho recordo perquè jo tinc molt mala memòria, perquè fa poc vaig estar buscant moments de rodes de premsa de Xavi parlant de Cubarsí, que hi ha un moment, que hi ha un dia, després d'un partit, que ell precisament fa referència a això, que no sé si era aquesta escena o molt semblant, i de fet tenim el DJ del reservat molt atent, i això encara estem innovant al reservat, no? I hem fet, però el DJ, a banda de posar música, posarà just aquest fragment perquè m'ha entès perfectament quin fragment de Xavi vull dir.
Sí, amb Cubarsí feien broma ara, que semblava que tenia no sé quants anys, l'Andrés, el preparador ha dit que sembla un veterano, no? La sortida de pilota és bestial, però no només la sortida, sinó que també en defensa és agressiu, no perd duels. Bé, molt content amb el Pau.
Doncs ell parlava davant el preparador, que ja feien conya dins del vestidor. Doncs jo no sé si era el mateix dia o no, potser no, però vaja, aquesta broma s'ha anat fent amb Cubarsí.
Saps quants anys li va dir Cubarsí a Lewandowski que tenia després del Villamarín?
Quants?
Li va dir 16, demà en faig 17, perquè va ser el dia abans de l'aniversari.
Ah!
Sí. Cubarsí fa anys el 22 de gener. I el partit del Villamarín va ser el 21 de gener.
Sí, és veritat.
Podríem parlar del silenci, silenci estampa o en italià, ho podríem dir.
El silenci estampa o...
Al voltant de Cubarsí.
O la política del terror, fins i tot, no? Al voltant del secretisme que hi ha sobre Pau Cubarsí al seu poble, a Estanyol.
Estanyol és un poble molt petit.
Sí, pertany, de fet, crec que el terme municipal de Vilablareix.
Que ara s'ha fet molt famós, la fusteria del seu pare.
Fusteria Cubarsí.
Clar, hi ha molta gent que va allà, no?, a visitar aquest poble.
Bé, i molta gent, sobretot anem molts periodistes, perquè quan apareix una figura com va passar amb la Minya Mal i el barri de Rocafonda de Mataró, doncs anem a fer reportatges perquè ens interessa conèixer els orígens d'aquests jugadors, i més si són de casa, no?
I què passa allà?
Però que quan vas a Estanyol hi ha unes ordres estrictes de no parlar, de no dir res, de no atendre sobre Pau Cubarsí.
No s'ha vist cap reportatge. Aquí va néixer Pau Cubarsí.
No. A la Torre va fer per TV3.
Francesc
La Torre va fer un reportatge de Cubarsí a Estanyol i va anar, però
Sí, sí, va
tenir dificultats per parlar amb la gent.
Estanyol ja guanyen els duels, no, també?
Sí, sí.
Allà es deuen conèixer molts i és molt fàcil de...
No només gent del Barça, del club, sinó gent d'altres clubs i del món del futbol parlant molt bé de la família de Pau Cubarsí.
Jo no ho critico, perquè al final, escolta, cada família fa el que creu que ha de fer, i això és una indicació de la família. El pare, de fet, ha parlat amb... Són quatre veïns, si us podeu imaginar, perquè no vol que hi hagi aquest tipus de reportatges, no volen aquest tipus de fama. És una manera de protegir el fill. Jo tampoc ho criticaré, però és veritat que són molt obedients i molt disciplinats. I tu ves a Estanyol i pregunta per Cubarsí, perquè és que no et diran res.
Com a pares també ha de ser, en certa manera, molt difícil gestionar una situació com aquesta, no? Perquè veus que el teu fill, en certa manera, encara és tendre i entra en un món de gent molt, molt...
No, perquè molt... els entorns...
De taurons.
Sí, autèntics taurons. Però no tots els entorns, els jugadors, i aquí està una de les claus, que vagi bé també un jugador, no? Els entorns són igual de sants.
Sí, sí.
Això és de fusta, oi? Perquè estava pensant que podríem encarregar algun tipus de cosa
pel reservat de fusta, pel reservat, la fusteria Cubarsí.
I anem a la fusteria Cubarsí i així potser ens expliquen alguna cosa del
haurem d'encarregar una taula de fusta. Bé, Sant Morri, ja pots marxar, si vols, del reservat. Bé, tenies una cita, ara et vols quedar una mica,
estic
no?
Estic molt a gust aquí, jo.
Bé, queda't fins quan vulguis.
Va.
D'acord? I quan vulguis passes pel mig i marxes. Dèiem, el primer reservat sense vicepresident econòmic, perquè Eduard Romeu va presentar la dimissió, i ara mateix diríem que hi ha moltes opcions que aquesta plaça quedi vacant de vicepresident econòmic del club, com a mínim fins ara...
Vacant?
Sí, perquè...
Un altre vacant.
Vacant... No vol dir que no l'àrea econòmica no treballi, perquè, evidentment, els executius estan treballant i tenen l'estructura feta. Però és cert que ara mateix el club no s'hi ha posat amb aquesta qüestió, i t'ho reconeixen, diuen és que suposo que tenen altres coses i això no s'hi han posat, i que també és cert que el principal candidat és un dels directius, que és Àngel Riu del Bas, que de fet va ser el candidat que el mateix Eduard Romeu, la nit en què ell li diu a Joan Laporta que vol plegar, li diu ell mateix, et recomano que sigui ell qui agafi la vicepresidència, perquè ha estat treballant amb Eduard Romeu colze amb colze i coneix molt tots els temes econòmics. Però Riu del Bas diríem que és un directiu que li agrada tenir com un paper discret i sap que si agafa una vicepresidència econòmica, de cop i volta el focus es girarà, i més aquesta, molt sobre seu. I ara mateix no sé si ha dit un no definitiu, però d'entrada així no li fa gaire gràcia agafar aquesta vicepresidència econòmica. I per això, de dins de Junta no hi ha gaires més candidats. S'havia parlat de Ferran Oliver, que és el tresorer i una mica el CEO a la pràctica, i ell pot seguir amb aquest rol tranquil·lament. I per tant no hi ha gaires candidats més. S'hauria de buscar algú de fora, i per això jo crec que ara mateix tot això està al cap de Joan Laporta. És l'única persona que ho decidirà, això ho tenen clar.
Però com pot ser que en una de les èpoques, dels moments més crítics en l'economia del Barça, es visqui amb tanta tranquil·litat aparent, que no hi hagi vicepresident econòmic, que no hi hagi CEO de veritat, executiu, o que no hi hagi, per exemple, directora corporativa, no?, que feia una mica de directora financera.
Sí. És de cada nord, perquè
estan...
L'haurien de reforçar,
si,
no?
És com si el Barça, toquem fusta, mai més ben dit, estigués en posicions de descens i no hi hagués vicepresident esportiu, no hi hagués director esportiu...
I tot depenent del
president. I l'entrenador, doncs, fos un jugador.
Sí,
no sé.
Clar, diuen que l'estructura econòmica i financera sí que està el Manel del Río, que està al capdavant, que era com el segon, diríem, una mica de la Maribel Meléndez.
Clar, però és que...
I ell agafa una mica el lideratge d'una estructura que ja funciona...
En unes setmanes has perdut el vicepresident i l'executiva de més alt rang en aquest àmbit. Si no trobes a faltar aquestes dues peces, tant de bo que no es trobin a faltar dues peces tan importants, però... A mi em sorprendria, la veritat.
No està descartat.
Perquè la feina és la mateixa, però... i en aquests moments encara sembla més per tancar l'exercici 23-24.
I una pregunta, Laia, la dimissió de Romeu, com es va rebre la directiva? Va sorprendre o...?
Va sorprendre molt al moment. I fins i tot jo diria que hi ha gent dins de la Junta que no va entendre i no entén el per què tria el moment a mitja temporada... Perquè consideren que és allò quan les coses comencen a anar bé, van a incendi diari, tenen la sensació molts d'ells.
És curiós interessant el matís que dius, va sorprendre el moment, sí. No has dit va sorprendre el fet.
No.
Jo crec que el fet no pot haver sorprès gaire perquè mitja Barcelona sabia que el senyor Eduard Romeu duia a sobre, a dins la jaqueta, la carta de dimissió, però des de fa mesos. Però que et trobaves amb exdirectius, fins i tot expresidents, gent de l'entorn del Barça, i que es trobaven amb Romeu i et deien, m'ha ensenyat la carta de dimissió. I dic, ah, sí? Dic, sí, doncs aquesta carta de dimissió que devia estar ja una mica florida.
La idea de plegar l'havia verbalitzat gairebé des del primer moment quan s'hagués endreçat l'economia del Barça. El moment també sorprèn potser perquè no sembla que estigui del tot endreçada.
Va haver-hi un fet bastant simbòlic, que és que Eduard Romeu, també s'ha explicat més d'una vegada, és una persona que es posa molt nerviós en els partits del Barça, molt nerviós, fins al punt que no els pot veure. O sigui, no els veu per televisió i en directe tampoc els pot veure. I va trencar aquesta norma que s'autoimposa amb motiu d'un partit que per ell va ser molt especial, que va ser el Barça-Nàpols de tornada dels vuitens de final de la Champions, el partit gràcies al qual el Barça es classificava per quarts i complia aquesta part del pressupost, i era l'últim partit abans de la seva dimissió. I, segons explica, 30 anys després d'haver vist el Barça en directe, el va tornar a veure.
Però...
Vols dir que ja va anar pensant que podria ser l'últim.
Animar, però ara recordo que va tenir com un incident, entre cometes, a Vila-real. Recordeu
sí,
que
sí,
va tenir...
Sí, sí, on no anava era a casa.
A casa, d'acord.
Sí, sí,
i a fora recordo una aventura...
L'incident
que...
va ser contra l'Atlètic de Bilbao.
No, i a Vila-real també, amb el Roig, pare.
Sí, sí.
Però és veritat, i recordo una aventura en un partit europeu, no sé on, de la temporada passada, diria...
Frankfurt.
Que no hi va anar.
No hi va anar. Va anar a Frankfurt, però no va anar al camp.
Exacte.
Bé, i ho vam explicar aquí al Reservat, que en un clàssic ella es va tancar en una casa rural amb uns, amb uns amics sense mòbil, i al cap de 2 hores després del partit va engegar el mòbil.
A casa no hi anava mai, no?
A casa no hi anava mai.
Fora, si feia fora, desplaçament,
fora,
a vegades.
Fora va començar fent algun desplaçament, ho va deixar ràpid, i per televisió no. És que, de fet, hi ha hagut vegades que no ha tingut televisió. No ha tingut l'aparell. Yeah.
Un tio curiós, Eduard Romeu, que aquesta carta de dimissió, el que era bastant personal, sobretot molt agraïment a la porta per haver-li donat l'oportunitat, per més complir el seu somni d'estar al club, que de fet és una mica la carta, el que tenia escrit i el que li va donar Joan Laporta, és el que després va dir una mica a la compareixença, doncs una miqueta aquelles paroles era la carta. I una de les peticions que li va fer a Joan Laporta va ser que li agradaria acomiadar-se en un acte amb la premsa. No, que normalment això és amb un
com
comunicat i una carta o un comunicat del club, i això Laporta doncs li va acceptar, però va ser tan precipitat que l'endemà al matí... Al final, doncs, el director de comunicació, Alex Santos, organitzant-ho allà ràpid...
A les 5 del matí es comença l'organització.
A les 5 del matí,
sí,
doncs t'imagines?
A les 5 del matí, arriben les primeres trucades de hem d'organitzar un acte.
Directius allà trucant-los, a veure si podeu venir, que hi haurà això, sí. I va ser també, suposo, des de direcció de comunicació que van decidir un acte amb la premsa, d'acord, perquè el president ha dit que sí, preguntes no. Llavors,
sí, sí, com si fos el comiat d'un futbolista.
Sí.
Doncs Eduard Romeu.
El Barça és un club pioner en moltes coses. És la primera vegada que es fa un acte de comiat d'un vicepresident.
Home, però és important,
Amb llàgrimes.
Interessava totes les parts.
Sí. Molt bé, doncs...
Per què interessava totes les parts?
Bé, mira, primer, perquè tu controles el relat i així, doncs allò de crisi, incendi al Barça...
Sí, és veritat, sí.
Ho talles a soca-rel i Eduard Romeu pot explicar també la seva versió... Bé, i marxo bé, no marxo enfadat...
El Romeu s'acomiada, diguem-ne, per la porta gran i el club trenca una mica amb la idea aquesta de que aquí marxa tothom.
No va tenir paraules cap a Ferran Oliver per això, no?
No ho sé, no ho recordo.
No.
Crec que no aniran a sopar. Potser d'aquí uns anys potser aniran a sopar junts, però ara no. Bé, doncs potser torna al nou Camp Nou, Eduard Romeu, a veure un partit. L'Espai Barça, què passa amb aquest Espai Barça? Ens hem de preocupar o no ens hem de preocupar? Van bé les obres de l'Espai Barça?
Van tard. Que hagin demanat allargar l'estona que poden fer obres. Ara crec que és de dilluns a dissabte...
No,
fins
ja eren,
a les 12 de la nit, no?
De dilluns a divendres fins a les 12 de la nit, i dissabte també han ampliat. Ja podien fer obres, però han ampliat. Adéu, Salmo, adéu. Vinga. El que passa que les últimes hores de la nit, sobretot, sense fer soroll.
Això és un fet evident que fa pensar que els terminis de novembre 2024 doncs potser no s'hi arriba amb l'estadi construït en part tal com s'esperava per fer el primer partit i començar a commemorar el 125è aniversari. El mes de desembre va venir a Barcelona una delegació del comitè organitzador del Mundial 2030, que sabeu que es farà en molts països, entre altres Espanya, i el Camp Nou, el futur Camp Nou i Barcelona, és una de les possibles seus per ser final, per acollir la final del Mundial. I el Bernabéu també, i fins i tot encara hi ha un estadi al Marroc que estan construint.
A Casablanca, sí.
Que podria ser la seu de la final del Mundial del 2030. Doncs en aquesta delegació ja, el mes de desembre, fa 3 mesos, ja es va comentar amb ells que els terminis fixats en primera instància sobre les obres del nou Camp Nou anaven tard.
El Barça ja va comentar que anaven tard?
Els responsables del Barça, no sé qui són, que van trobar-se amb els membres d'aquesta comissió responsable del Mundial 2030, ja van reconèixer que els terminis, tal com s'havien establert en el projecte, difícilment es complirien.
És que l'única part que va anar més ràpid és l'enderrocament. Que aquí vam dir tots, ostres, va molt millor, i després
ha fet una frenada.
És molt més fàcil que començar a posar els fonaments i l'estructura.
Però no es descarta, no, de moment, que hi hagi la inauguració 2024 a novembre?
Ara ja es parla d'hivern, de finals del 2024, sí. Però aquesta informació que dona el Xavi Campos, hi podem afegir una altra, que és que internament, des de la vessant més tècnica de la construcció del nou Camp Nou, s'està, internament al club, s'està demanant o pensant o expressant en veu alta que no seria raonable anar a jugar-hi abans del 2025. I aquí hi ha una batalla entre els polítics, que són els directius, que han dit que jugarien els partits a partir del novembre del 24, i els tècnics, que són els que controlen l'obra realment, i que no ho veuen, i no ho veuen. I tenen la pressió dels directius, que són els
també,
que manen.
Polítics, diries, per cert, perquè tenen com aquest compromís
decisió
públic,
política, sí.
perquè ho han dit moltes vegades, i també perquè econòmicament... Sí, ho necessiten molt.
Però si els tècnics diuen que no és recomanable, jo crec que aquí hi ha una qüestió que té a veure amb la seguretat, amb fins i tot que tot això no faci frenar el desenvolupament de les obres. Jo crec que estem davant d'una situació al club ara una miqueta conflictiva respecte a la data de retorn al nou Camp Nou.
Jo, és cert que el Barça han dit públicament i Joan Laporta, el primer que faran les obres, que tornaran al Camp Nou amb 50-60 mil espectadors el novembre-desembre del 2024, però arribats al cas, que cada vegada sembla més clar que això serà molt difícil, sempre es troba la raó, dius per seguretat, la UEFA no ens dona això i...
Sí, sí, però a dia d'avui ja hi ha gent a dins que no ho veu clar i que...
I són tècnics.
Sí, sí.
I ens aniríem cap a... Gairebé ja acabar la temporada 24-25 fora del Camp Nou.
Bé, aquí ja és especular, no?
Sí, però clar, un cop ja no tornes al 24, és com les lesionats, no? Un cop no el recuperes pel Nàpols, no corris. Doncs dic jo, però vaja. Va, jo tinc una cosa que m'ha explicat l'altre dia, que dic, mira, una cosa d'aquelles positives, que sembla que aquí, no, és que el reservat, no tot és negatiu, de fet, no tot el que expliquem és negatiu. Una cosa en què el Barça és molt superior, molt millor, molt més exemplar que el Madrid.
Ah.
Ja em direu, hi ha més coses, no?
Moltes, sí.
Moltes. Doncs sobretot una, i no us sorprendrà, jo crec, amb la fundació del Barça. Amb la fundació, vaja. Per què? Doncs mira, us explico un cas que va passar i que està passant aquesta temporada, que té a veure amb Sor Lucía Caram, ja sabeu. Sor Lucía Caram és molt culer, és la monja que és més culer del món, jo crec, i ella, des de fa molts mesos, cada mes, una vegada al mes mínim, fa viatges a Ucraïna per ajudar, sobretot molt amb els nens i les nenes que s'han quedat orfes pel conflicte, per la guerra, o a gent en general, els ferits... I després de tornar d'una d'aquestes visites, va dir, ostres, tota aquesta gent, si jo els porto coses del Barça que me'n demanen i a futbol, segur que els anirà bé. I va demanar a la Fundació del Barça i també a la Fundació del Madrid si li podien enviar samarretes grans, ML i XL, perquè hi havia molta gent ferida i costa posar-te les samarretes, per tota aquesta gent quan anava a Ucraïna per poder-les regalar. Ella va rebre una caixa del Barça, una del Madrid, i abans de viatjar les va obrir per posar-les a les seves maletes i endur-se-les. Va obrir la del Barça i era plena aquella caixa de samarretes de totes les talles que havia demanat, samarretes noves de la temporada anterior, que sempre és més fàcil, però noves. Va rebre jocs pels nens, equipacions senceres. Va obrir la del Madrid i es va sorprendre del que va veure dins. Va veure poquíssimes samarretes de talles molt petites, fetes servir, mitjons d'aquells quan tu els plegues que fas una bola, mm-hmm. és a dir, fet servir ja amb bola, allò que tens una bola de mitjons.
Nets, com a mínim, no?
Espero. I pantalons així, també, fora de talla, sense equipacions senceres, eh? Pantalons també fet servir, però diu, és que tal com va veure les peces, va dir Sor Lucía Caram, i això no ho puc portar jo a l'Ucraïna. Va enviar una carta a la Fundació i va dir, perdoneu, crec que us heu equivocat, perquè això jo us ho vaig demanar per Ucraïna, per unes persones, faries...
A la Fundació del Madrid.
A la Fundació del Madrid. Bé, doncs, encara està esperant resposta. I, en canvi, la Fundació del Barça no és l'única vegada que l'han enviat. Li envien moltes coses. Està en constant contacte amb la Fundació i, de fet, cap al maig té una previsió de portar cap aquí 250 nens d'Ucraïna i nenes. I el Barça ja li ha dit que miraran un partit, que els portarà al museu i que a veure si tots poden anar un dia al camp. Vull dir que... la diferència que s'ha trobat de tracte, ja ho sabem que la Fundació del Barça tot això ho treballa de meravella i sempre està disposada a ajudar, però vaja, és un exemple més. I quan m'ho va explicar vaig dir, doncs, que bonic, que bé que ho fa el Barça, i el Madrid s'hauria de posar les piles.
Molt
ara
bé.
Us heu quedat impactats,
sí, sí, estem molt contents.
Amb aquesta, molt contents, sí, amb aquesta...
Els podrien portar els nens a fer el tour per la ciutat esportiva, que és un dels nous productes que té el Barça.
De franc.
Però de franc.
De franc, sí, sí. Ho expliquem el pròxim dia.
Perquè vols... Sí,
sí, no?
Ens ho guardem.
Sí, ens ho guardem, sí, perquè és un èxit del Barça. Sí, està tenint èxit, sí, sí.
Sí?
Sí, sí, sí.
Saps quanta gent o no?
Sí, més o menys, sí, 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 però ja ho explicarem.
Has esgotat el temps del Barça Reservats. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.